Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
6 minuts que passen de les 5 de la tarda. Vinga, va, que aquesta hora ja sabeu el que fem és mirar pel retrovisor de la Candela Figueres. Avui... Ai, que bona tarda de nou.
Bona tarda.
Ai, és que ja en tenim ganes. Segona part del parricidi del falset.
Sí. Sí. Harke, no miris el guió, no llegeixis, no t'avancis.
A mi m'agrada apuntar dada i et poso el títol per risc.
O sigui, fas realment com si fossis un detectiu, no? Sí, i anessis, t'anessis apuntant tots els fets i tots els casos.
Perquè no se m'escapi res.
Res, vinga, va. Un assassinat escabrós que va passar el 1876 a Capçanes, un poble que està entre Falset i Móra d'Ebre, tots ubicats, i això fa 177 anys, pels que sou de lletres com jo, i heu d'agafar la calculadora per fer una simple operació. El vaig començar explicant la setmana passada, pensant que es vendríem el tema en una sola secció, però va ser impossible, vam començar a posar misteri, vam començar a fer preguntes.
Home.
Que ens van portar per altres camins de la investigació, clar. Vam obrir tancar vies.
Clar. I... És que tu donaves per fet moltes coses, però no. Clar, la Mercè i a mi, tot plegat, ens va generar molts dubtes.
Clar,
molts.
Perquè un cas de 1876 no és el mateix que un cas d'ara i genera dubtes i preguntes diferents a les actuals. Bé, el ritme d'atenció i del misteri tampoc coneix de seccions.
Clar.
Vull dir, va com va, tu va tens una idea al cap i després el misteri va per una altra banda. Mira el de Crims, el Portes, que a vegades la Guàrdia Urbana va durar 3 capítols, el cas de la Guàrdia Urbana.
Esclar, és que vas tirant del fil.
Va, per tant, avui ens toca el desenllaç d'aquesta història.
Ai, quins nervis.
Però abans hem de posar en antecedents el pobre oient que acaba d'encendre Ràdio Estel, perquè sabia que avui teníem el parrici de Falset.
Però que la Jarque, o sigui, per què? Amb aquests apunts m'has agafat els guions de tot el programa.
O sigui, m'he equivocat i he agafat el guió que ell havia de llegir per fer notes.
De l'Aleix, saps?
Puc agafar això?
Jarque. No, això és l'escaleta, Jarque.
Apunta't a la mà.
No cal que apunti res.
Si fossin les xuletes típiques.
Clar, ara d'on tinc el vagó de la ciència.
Però tu ets una dona amb memòria, que coneixes molts idiomes, i la gent que té idiomes té molta memòria.
No tinc memòria per res.
Bueno, va, el que us deia, que com que agafo aquest crim a la meitat, perquè ja el vaig explicar la setmana passada, era posant antecedents a tothom qui no va sentir la primera part del crim i es va perdre una de les millors seccions de la història.
Home.
De la ràdio, eh?
Sí.
Va, comencem i posem música d'atenció per inventar-nos, va. Vinga, ara ja...
Això és clau, eh?
Ara ja has fet el viatge a 1876. Com us explicava la setmana passada, tot va començar un 12 d'octubre de 1845. O sigui, d'aquí 2 dies.
Ja està.
Ja ho teníem a tocar, això, eh? Sí. L'assassinat, en el temps, el teníem a tocar. Quan el capellà de Capçanes va veure, a menys de 300 passes de l'entrada del poble, un home mort, assassinat i amb una soga al coll. Tot això se n'en recordeu, no?
Això ho tenim.
Semblava que l'haguessin tirat des d'un lloc alt, des d'un lloc alt, al riu, perquè el riu estava baix, i tenia cremades, cops per tot arreu, i una cosa que ens va impactar
moltíssim.
Que estava despentinat. Recordem que aquest fet, que anava despentinat, era clau per entendre que aquell senyor no havia arribat allà per la seva voluntat, ni la soga ni les cremades eren determinants, però en canvi el fet de que anés despentinat era molt important per l'acció judicial. Era determinant. Tu vas despentinat un lloc i dius...
Ja està.
Tu qui no vas per la teva voluntat, nen. Tu qui has arribat, traspuesto.
Aquí ha passat alguna cosa.
Has begut oli, et passarà alguna cosa.
Mai més ben dit. El jutge va cridar a 3 persones del poble, que és com es feien abans les coses.
Sí,
és a dir, una investigació no era una bona investigació si no cridaves a tots els veïns i preguntaves.
Per contrastar.
Que cada veí després tingués la seva història. Bueno, complicava una mica la cosa, però no era un problema. Total, que els veïns van dir que aquell home, aquell senyor que estava allà al terra, era en Francesc Gavalda. Se'n recordeu dels homes,
sí, Francesc.
I el jutge va anar, doncs, què fas quan ja tens la suposada víctima, el nom de la víctima. Se'n va anar a casa del Francesc per veure si trobava alguna pista del crim.
Mm.
Però allà només hi va trobar la seva senyora, la Rosalia, que també va tardar moltíssim a obrir la porta.
Sí, que això ja vam dir aquí, alguna cosa amaga.
Que tu, Marta, vas dir qui hi ha, i dic no, t'has avançat, perquè la Rosalia no va dir qui hi ha tan ràpid.
Es va amagar,
va pensar no sortiré,
no.
I al cap d'una estona, quan ja el jutge portava una mitja horeta rellotge ben bona trucant, diu, qui truca? La Rosalia va explicar al jutge que havia perdut de vista el seu marit quan anava a l'església la nit anterior.
Sí.
i que les taques fosques... Què passa, Mercè? Que has fet un...
No, que m'ha fet gràcia. No, és veritat, perquè m'he recordat d'això, de que va perdre de vista, que dèiem...
Clar, clar, és que alguns detalls ens n'havíem oblidat.
He pensat que era l'onomatopeia que va fer el jutge quan li va dir la Rosalía. És que el vaig perdre la nit anterior i va fer el jutge.
Quan anàvem, i quan anàvem cap a missa.
Que dius, quan anàvem cap a missa.
Estan separats, van a missa.
Anàvem separats.
Ah, perquè és veritat que vam deduir que aquesta persona, el Francesc, era... Estava amb el seu món, no?
Estava amb el seu món, però a vegades ja passa, que un té les passes ràpides, l'altre les té curtes, i sí, per molt que corris, l'altre va al davant i dius, escolta, m'espera, m'espera a mi, no. I arriba un abans a missa, sí. Diu, pues bueno, arriba a missa, i ja hi arribaré jo. Però van tornar separats, i la Rosalía diu, mira, és una cosa que ja ho feia. El Francesc anava a missa i després, bueno, doncs com qui diu que se m'ha comprat tabac.
Sí,
i després
habitual.
Torna o no torna.
Era molt seu.
Llavors el jutge va seguir investigant i va veure que hi havia unes taques fosques en un coixí i al terra. Però la Rosalía tenia explicacions per tot. Va dir, sí. Doncs mira, són taques de fang.
Clar.
Les típiques taques de fang de tota sí. la vida que no arrenques i després...
Que no surten.
I que després
no.
Més de marrons ja són aquell marró color, negre, sí. Raro.
Clar, a més, aquella època no hi havia CSI.
No. Tu havies de creure, havies de llapar.
Clar.
O sigui, la prova del...
Ai.
Exacte.
Home, que amb què ho feies, Mercè, si no?
No, clar. Home. No m'hi vull trobar.
No t'hi vulguis no. trobar en el 1876. I després hi havia més taques que eren de figa. De suc de figa.
Recordeu? Jo també t'ho has de creure.
També, aquí, si ho proves, potser sí que aquí, trobes...
Sí, potser és més senzill.
Però bé, depèn de quina figa es tracti. També va explicar que el terra estava recentment fregat perquè la seva filla Ai. Feia dies... Perquè el jutge va dir, per què fregat, senyora? Diu, pues perquè la meva filla fa dies que va de ventre...
Clar.
I
és
no,
veritat.
I no es pot aguantar.
És veritat.
I no arriba al lavabo que ja li he d'estar netejant el tema.
No, això s'ha de netejar, eh?
Això, això és millor
perquè si això cala...
Malament, molt perquè malament. Entre les taques de fang, les de figa,
i
era un espectacle aquell terra. El jutge també va trobar una escombra amb un mànec trencat, teules amb un tros de cabell enganxat i pedres amb taques vermelles. Però això no era determinant encara pel jutge, així que va decidir interrogar més veïns, que ja que li havien servit els veïns per saber qui era la identitat de la víctima, va dir, potser també em trauré l'aigua clara
calla,
del preguntem. Que va passar.
Molt bé.
I més o menys tots els veïns van coincidir en que havien sentit molts crits la nit anterior a casa d'en Francesc Gavaldà.
Correcte.
Que a les 3 de la matinada havien sentit sorolls com si algú anés cap al riu. No sé com són els sorolls d'anar cap al riu. No us els puc imaginar.
Agafes el banyador, la tovallola...
Sí, i vas despentinar.
Clar.
I aquí és on ens vam quedar. En què els veïns també apuntaven que la Rosalía no havia anat sola cap al riu, sinó que l'havia acompanyat una altra persona, que en aquest cas era el cunyat de la Rosalía. No, ara.
Ara, ui.
Bueno, que també era important saber que estava, cunyat, eh?
Home, clar. Un cunyat en una família que no funcioni... Vale. No vulguis tu saber els maldecaps que et dona.
No, Rosalía. No. Ui, la Rosalía ja. Fa mala pinta, eh?
Hasta ja ploro, em cau el moquet de nas.
Oh, natural.
Ai, la Rosalía. I què?
I aquí reprenem la història. Ai, és a dir, tothom qui se la va perdre la setmana passada ja està al dia.
El cunyat... Si jo tinc... Són molt
la Rosalía.
La família, vull dir, són poca gent.
T'explico, la Rosalía ha de tenir una germana per tenir un cunyat.
D'acord, i seria la parella de la germana.
Correcte. Exacte.
Vale. Ja estic situada.
Apunta't la dada, Jarque. Apunta't la dada. Rosalía té una germana, que aquesta germana està casada amb un senyor, i aquest senyor i la Rosalía són els que suposadament se'n van al riu amb el cadàver d'en Francesc, segons els veïns. D'acord? El jutge amb aquestes acusacions veïnals va decidir que ja en tenia prou i van a preguntar als implicats si efectivament havien matat el marit i cunyat, respectivament.
Directament, eh?
Sí, és a dir, ara ja en tinc prou. Tu, jo ja he vist prou altres coses, ja porto aquí prou dies. Me'n vull. Recordeu que el jutge no era de Capçanes, sinó que era d'un poble llunyà, bueno, llunyà del costat, el més proper, però el van anar a buscar i diu, jo en tinc prou d'estar aquí.
Ja vull tornar cap a casa. Siguem clars, sigueu sincers.
Això ja cansa, nens, això ja cansa. Però quan se'ls hi preguntava, als afectats, als possibles assassins o còmplices, perquè encara no sabem quin paper tenia cadascú,
clar, clar, clar.
Sempre ho negaven.
Deia, no. Això ja s'ha fet sempre, d'anar quan comets un crim, ja és tradició de dir que tu no...
Clar, que tu no ho has fet.
Però que excusa, o sigui, quina excusa posaven? O sigui, dient no, no,
bueno,
però...
Bueno, lo important és que no és l'excusa...
Fent.
Així amb aquest
així
so,
molt ràpid.
Sí.
Com si estiguessin...
Tu ja deies...
Saps com els cavalls? Que si va... sí. Doncs igual, però no, l'important no és tan... O sigui, l'important és que deien que no, però l'important és que deien que no a molts llocs, perquè en el 1876 el jutge tenia una tècnica estranya en el tema de... Jo et pregunto si ets culpable i tu dius que sí o que no, però no només en un lloc, sinó que anava portant en diferents llocs...
Això està bé.
A veure si l'ambient...
Canviava.
Et posava una certa pressió...
Val.
Això
exemple,
està bé.
Ho negaven dins de la casa on suposadament havien fet l'homicidi.
Mm.
un bon lloc perquè l'escena del crim... Si
això
és
cap... impressiona.
Sí, va, això, mira, amb la Rosa Peral també li van fer fer.
Has dit Peral?
Peral.
Ah, perquè dic, si és Peral, m'encantaria el cognom. Li va com en ell el dit.
Perquè van fer la reconstrucció dels
clar,
fets.
Clar, i això toca la fibra. Clar. Et poses nerviosa.
Ah, de fet, es va desdir la Peral. No recordeu? Que va haver-hi un moment que quan va fer la reconstrucció dels fets, el fiscal va sortir i va dir això, aquesta declaració...
Això no ho havies dit així, eh?
Aquí,
no
clar,
quan
dit.
Estàs allà, la memòria et porta o et treu detallets.
Claro.
Mira, tal qual estaven fent la Rosalia i el cunyat. Un avant també el cementiri parroquial.
Ah. Els van portar cap allà?
Ho trobo curiós que et portin al cementiri del poble, on estàs, clar, entenem que ja estava enterrat allà en Francesc Gavaldà, suposo per dir, mira on ha acabat en Francesc.
No, fins i tot no mentiràs davant del cadàver.
No, el vas matar, però ara no hi mentiràs. Eh? I ho negaven també, no, amb el cadàver de la víctima davant, nois, aquí, si hagués llegit la frase de després... No. O sigui, al cementiri encara no hi era en Francesc.
Que no havia anat.
Encara no havia anat, encara li estaven fent l'autòpsia i diverses coses. Sí. O sigui, que ho negaven a tres llocs. Al lloc de l'escenari del crim, el suposat lloc dels crims, ho negaven al cementiri, que era un altre lloc on et portaven
el futur?
Per fer pressing, al futur,
clar.
I després davant del cadàver.
Allà a la morgue?
Allà a la morgue.
Mare meva.
Però vet aquí que després de negar-ho per activa i per passiva i després d'haver trobat un munt d'evidències davant les quals la Rosalia sempre havia dit... Hi va haver un moment de flaquesa humana en la Rosalia.
En la Rosalia, va ser?
En la Rosalia, quan li van ensenyar una taca de sang que hi havia darrere la porta de casa seva. Mira que hauria pogut dir, em vaig enganxar el dit l'altre dia.
I ja està.
I ja està, perquè ja excuses n'havia posat.
Clar.
Però aquella taca de sang...
Va ser...
Determinant. Es va desmuntar la Rosalia. I, senyors, canviem de música ara. Va confessar el crim.
Ara, per això ja va confessar el crim directe.
Tal qual, per una taca de sang darrere la porta. Després de dies remenant...
Però jo tinc una pregunta, és a dir, el jutge no hagués pogut començar per aquí?
No la va veure, portar... estava darrere la porta.
No, el va trobar
quan
després.
La va portar a acompanyar a casa de tornar i va tancar, va dir, ep, què és aquesta...
Exacte,
tanques
que
la porta, què és aquesta taca?
I va dir que a posteriori, Jarque.
Clar,
va ser una prova que es va...
Estava allà, quan els van portar a la casa, en suposada escena del crim, per veure si confessaven, doncs el jutge, en un moment de... No canten.
Mira.
Va tancar la porta amb aquella ràbia que fa. I
és que
això, va aparèixer. Això ja passa, eh? És aquest gir d'última hora que fa...
Coses inesperades que canvien la història.
Sí, no, és veritat, això, que quan tu penses molt en una cosa, no ho veus, i després, quan ja tens el cap a una altra banda, pam, ho veus claríssim.
Totalment. Has de canviar el focus, has de sortir.
Exacte.
Bé, es va desmuntar i va explicar que, juntament amb la seva germana, que aquí tenim una nova...
La dona del cunyat.
La seva germana, exacte, Marta. I el seu cunyat havien matat el seu marit.
I va confessar.
I va confessar. I va començar a explicar que en Francesc,
a veure,
al sortir de l'església... No, va sortir de l'església girat, en Francesc.
O sigui, sí que hi va anar a l'església.
Sí, sí.
O sigui, és veritat allò que ell es va avançar...
El va perdre davant, però van arribar a l'església. Mm. I quan van fer, doncs,
la missa
que toqués, i quan va sortir en Francesc, doncs no sé, és que no li havia agradat la missa, o va sortir girat. No sabem què va passar, perquè això la Rosalia no saps què passa pel cap de les persones.
No, mai ho saps.
Però el Francesc, quan es va trobar la Rosalia al sortir de la missa i al tornar cap a casa, li va començar a dir al Francesc a la Rosalia el nom del porc.
Oh, carai.
I la tia, la Rosalia, sí, perdoneu, és que ja li agafa unes confiances, va arribar a casa com ha d'arribar una persona que l'han deixat del revés,
fet a caldo,
ja hi tornem a ser, en Francesc es queixa tot el dia, perquè el Francesc era un home amb un caràcter complicat. Més que complicat.
A tot això on tenim la filla que tenia descomposició?
Doncs descomposant-se.
La pobra noia.
No ho sé, devia estar a casa. No va anar a missa, la nena.
I el cunyat?
El cunyat, en un moment, estava a casa seva. La Rosalia, tenim que la Rosalia surt de missa, es troba el Francesc, que diu, ostres, no m'has esperat per entrar a missa, i ara et trobo aquí i m'insultes. I llavors la Rosalia arriba a casa desesperada, diu, saps què, me'n vaig a veure ma germana, i li dic que estic trista, que estic cansada del Francesc, i estic fins aquí dalt, que m'insulti, o que no es porti bé a mi, o que s'avanci tres pobles per la missa.
Això no es fa.
No es fa. O sigui, encara no tindré temps d'explicar-ho avui, tampoc. Total, que la germana va dir, ja n'hi ha prou.
Prou.
Rosalia, i aleshores,
prou.
Aquest imbècil del Francesc no t'aixeca més la veu ni et tracta més malament.
Fins
I van
aquí.
Anar a buscar a l'home, el cunyat.
Ara!
Van anar amb el cunyat a casa de la Rosalia, a posar els punts sobre les is. De manera que la germana, el cunyat i la Rosalia van tornar, doncs això com us dic, a casa de la Rosalia i en Francesc, que hi havia en Francesc, que estava doncs, fent... la
una típic... cervesa.
Unes... Sí, una cervesa, segurament.
Estava la seva.
O menjar, o bevent suc de figa, i aquí va començar una baralla que va, que va acabar amb el Francesc sortint per les, amb els peus per davant.
Què dius, ara?
És que això a vegades s'embolica.
Ja s'embolica.
Però un moment, però en lloc dels fets, per tant, tenim...
La casa. La casa d'en Francesc.
Sí, la casa, la però qui tenim allà? O sigui, tenim a la Rosalia, al Francesc, òbviament,
a la cunyat, germana, a la cunyat i a la nena dormint.
Quatre persones i una dormint.
I un dormint. Total, que el Francesc ja surt d'aquella casa, com us deia, amb els peus per davant i amb el pijama de fusta gairebé posat. I quan van ser... doncs, i llavors va ser la germana, però, i el cunyat, qui diu, qui la Rosalia explica, sí, que se'n va anar a tirar el Francesc al riu.
Van
tenir
la idea.
Que ella es va quedar a la casa netejant... Van tenir la idea.
Però no va netejar bé perquè es va deixar la taca.
A veure, va, distribuïm tasques, clar, perquè aquí hi ha molta feina per fer.
Però, i diu que la germana i el cunyat van ser qui devien despentinar, finalment, el Francesc, perquè ella, quan va marxar de casa, el va veure pentinat.
Va marxar polit.
Va marxar polit, mort, però polit.
Exacte.
I que van ser la germana i el cunyat qui el van tirar, i ella es va quedar netejant tot el festival de sang, i que, evidentment, la seva filla no tenia ni diarrea ni res. Una petita indigestió.
Ah.
Però que el que havia netejat és les taques de sang. Tinc temps d'acabar d'explicar?
Sí, sisplau.
Amb la confessió sobre la taula de la Rosalia, el jutge va anar aleshores a veure la germana, òbviament, i aquesta, al veure que la seva germana havia cantat, ella, doncs, també ho va fer.
Clar.
The sister in,
home,
sisters,
la
sister, explicant el mateix, que el Francesc maltractava la Rosalia i que va anar a la casa només per frenar-li els peus, però que el Francesc les va atacar i que al final, doncs mira,
va tapar amb...
la cosa va acabar malament, petits errors de càlcul, pum, 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 i va acabar mort el Francesc.
I el riu.
I el riu.
Clar.
Lo del riu ja va venir després, sí, perquè dius, què hem fet, mare d'en Francesc?
Cap al riu.
Aleshores el jutge diu, pues, només em falta el tercer, el cunyat,
claro,
el que estava en discòrdia, esperant sentir per tercera vegada la mateixa confessió. Però, ai, senyors,
ai,
que no va ser així. El cunyat va dir que Nainai de la cirereta, que ell no havia matat a ningú, i ho va dir sense que se li mogués ni un pèl de les pestanyes, que ell no sabia res de res de l'assumpte i que era la seva dona i la seva cunyada qui li volien mal i que segurament elles eren qui havien matat en Francesc perquè ell no havia acusat a ningú.
Ah, mira'l!
Se'l creieu? No se'l creieu?
No.
No?
No, 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 no.
Ah.
Jo crec que la germana no té prou força per endur-se un cadàver i llançar-lo.
Són dues, eh?
Això ho deien també la Rosa Peral, eh?
Ah. Bueno, sempre hi ha algun cavall que pots agafar de per allà. Però bé, el jutge aquí, però, va dir, mira... Jo tinc ganes de tornar a casa.
Home, s'està allargant, s'està ben pesat.
Jo volia que tots tres me diguéssiu el mateix, i si no m'ho dieu, a mi m'és igual. 2-1, democràcia. Tira.
També és veritat,
la declaració que més popular.
El que hagués pogut fer és deixar de preguntar tanta gent. Vull dir, ja té dues persones que li han dit doncs, el que sí, vull dir, i l'home aquest ja és mort. Vull dir.
Exacte. Total, que
va passar al final,
va imposar, sí, senyors i senyores, ai, la pena de mort pel garrot a la Rosalia, la germana i el cunyat.
Estres.
Però...
no queda aquí, la cosa.
No queda aquí, perquè la pobra Rosalia, com a dona de mort que era, és a dir, com a proximitat amb el mort, qui té més proximitat...
Clar, parentiu.
És la dona.
Sí, correcte.
La germana i el cunyat, doncs mira, okay, és coses de llei, però... Sí. Doncs el jutge la va condemnar a ella una cosa pitjor que la mort.
Ai.
I no estic parlant de torturar-la, que és el que podeu pensar. Si algun pitjor que la mort, tortura. No...
Què va passar?
Va determinar que després de morta la posessin dins d'un barril i la llancessin també a on?
Al riu.
Al riu, a baix al riu.
Clar.
Al riu. Per què?
Doncs perquè era on
perquè
havia mort el marit.
Perquè es despentini. Jo és el que vaig pensar, Mercè. Però no, per privar-la del descans etern.
Ui.
I potser també perquè acabés despentinada, Mercè.
Déu-n'hi-do. Això és real, Candela?
Això és real. Així s'acaba el parricida de Falset de 1845-46, perquè va començar el 46.
O sigui, aquesta dona encara deu estar donant voltes, no?, pel riu.
En un barri... O sigui, si tu ara mateix...
Sí.
Vas per Falset i et trobes un barril tancat amb pintes de ser de 1800... ja no sé de quin any.
76.
Aquí he dit 76 i aquí he dit 45, perquè a mi em ballen els anys. És que un moment et poses a la màquina del temps...
Ja no saps cap on vas, eh?
Nois, no l'obriu. No l'obriu.
No us ho trobeu.
Però bé, el que sí que us demostra és que, com diuen el meu amic Porta, ni que el conegués, és un cas ple de foscor, on en aquest cas els veïns hi van posar la llum.
Home!
Fa Fantàstic, doncs escolta...
Fantàstic, visca el parricidi.
És que m'agrada molt aquest retrovisor, Candela. Jo crec que...
Sí. A veure si trobo, a veure, trobo més casos. A veure si trobo més casos.
I aquesta condemna també crida bastant l'atenció. Sí. No t'hi vulguis trobar,
no,
eh?
No, gràcies a Déu, hem evolucionat.
No. Bueno, no vulguis matar ningú, ja, directament.
Això no ho feu. No. Va, 4 minuts per arribar al punt de 6:15. Agafem una mica d'aire. Anem a publicitat i a la tornada parlem, continuarem parlant d'aquest dia de la salut mental. Avui ja sabeu que és el Dia Internacional i parlarem d'un vagó de la ciència, que per cert ja està en actiu. En parlarem tot seguit amb la gent de l'Autònoma que ha mogut aquesta iniciativa i en volem saber més detalls. Tot això després de la pausa.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Àlex Pérez ens presenta Eterns.
No vull pensar en res.
L'Àlex, amb un so actual i amb aquesta cançó vitaminada i alegre, fa que la gent balli, canti i celebri. Una cançó plena de bon rotllo.
I ara que ens hem fet grans i mirem enrere, valorem tot el viscut, les nostres guerres i els primers cops.
Àlex Pérez, Eterns, la banda sonora perfecta per carregar-te d'energia positiva.
Érem Eterns.
Amb el suport del Departament de Cultura.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància. Amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
I de seguida connectarem amb el Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, aquí a Fabricació Pròpia, per parlar amb el divulgador científic Aleix Roig de la pluja de meteors. Avui, però abans, volem parlar-vos, com dèiem ara, de la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè s'ha posat en marxa, amb Ferrocarrils de la Generalitat, el vagó de la ciència de la UAP, dedicat aquest any a la salut mental. I justament aquest vagó de la ciència que formarà part d'un tren que circula per la línia Barcelona-Vallès amb l'objectiu de divulgar la recerca en salut mental i conscienciar també el mateix test sobre la seva importància. En parlem tot seguit amb la Virgínia Luzón, que és vicerectora de Comunicació de Promoció de la UAP, o ens explicarà en què consisteix aquest projecte coincidint avui amb el Dia de la Salut Mental. Molt bona tarda, Virgínia, què tal?
Hola, molt bona tarda.
Virgínia, clar, ens hem d'imaginar aquest vagó de la ciència que no només serveix per transportar persones, sinó perquè el viatge sigui tota una experiència, no?, on aprendre i obtenir coneixement.
Efectivament. De fet, és una experiència que s'ha de viure, perquè si no es puja en aquest vagó és molt complicat explicar aquest itinerari, aquest fil narratiu en el que es fusiona el coneixement per ajudar a comprendre les transformacions que la recerca pot arribar a tenir a la societat.
Clar, com ens hem d'imaginar aquest vagó? Perquè ja fa uns dies que es va inaugurar, si no m'equivoco, Virgínia.
De fet, l'hem d'imaginar com una gran il·lustració, perquè està il·lustrat per un artista visual que es diu Werens, un artista urbà, que ens va fer aquestes il·lustracions de manera absolutament, no diria altruista, però sí de manera molt, molt generosa, perquè ell és un artista molt cotitzat i que té obra per tot Sabadell, per Barcelona, i és internacionalment conegut. Doncs ell ha il·lustrat aquest vagó. Està dividit en 6 seccions, que fan un fil narratiu, no? Que, diguem-ne, que comença la interculturalitat, el gènere, els estigmes, la cura, i que ens porta a què fa la recerca, per, en aquest cas, per la salut mental des de la universitat i per a la societat. I aleshores està fet d'aquesta manera tan visual perquè les persones que seguin el vagó puguin anar llegint, no? És a dir, doncs, vale, què és la salut mental en gènere o què és la salut mental i els estigmes, però a més, també puguin escanejar codis QR per anar, doncs, a audioguies, a podcasts o fins i tot a espais de participació.
Clar, perquè és el que tu dius, no, Virgínia? O sigui, ens hem d'imaginar que, per cert, aquest vagó de la ciència està obert a tothom, no? I pot pujar tothom en aquesta línia.
Sí, sí, la línia és que sigui un laboratori de co-creació, co-creació científica. També hi ha un seient de l'expert o experta que regularment anem publicant a la plana web perquè persones que són, en aquest cas, recercaires aquí de la universitat, experts de totes les branques, que, doncs, que tenim diferents àrees d'experteses, com poden ser psiquiatres, poden ser infermers o infermeres, o poden ser psicòlogues o psicòlegs, que seuran en el vagó perquè les persones s'adrecin a ells i a elles a fer preguntes sobre quines són les recerques que s'estan fent, no? La primera de les nostres expertes que ja va estrenar el vagó era una persona que el seu àmbit d'expertesa justament és la salut mental i el tema de la nutrició. I doncs si una persona té aquests dubtes, no, de què podem fer per millorar la nostra salut mental en l'hàbit alimentari, doncs es pot adreçar i fer-li preguntes.
Clar, per tant, és aquesta interacció, no? Vull dir que perquè la gent es pensi, doncs, realment que és això, que passen moltes coses en aquest vagó de la ciència i amb aquest seient de l'expert nosaltres podem interactuar, diguéssim, amb les persones, no? Que ens anireu avançant, perquè fins a quan tindrà lloc aquest vagó de la ciència?
El vagó, en teoria, ha d'estar funcionant fins que acabi el curs.
Val, o sigui, durant tota la temporada, és a dir, no? Entenc.
Temporada, sí. Sí, la idea que li vam transmetre als ferrocarrils és que sovint tenim la sensació de que la ciència està molt lluny de la societat, que queda com a les parets de la universitat, i el que és veritat, tenim la sort de que li podem transmetre als nostres estudiants, a les persones que venen a l'aula, no? I sovint tenim la sort de que tenim molts estudiants que diuen, ai, escolta, això que estàs investigant, com em puc involucrar en aquest experiment o en aquesta recerca tan concreta. Però el públic general, que queda lluny a vegades de l'autònoma una miqueta, no?, que està allà a la ciutat de Barcelona, com li podrien apropar? I Ferrocarrils de Catalunya va dir, jo tinc una eina fantàstica. Cada dia pugen al ferrocarril moltíssimes persones, milions de persones. I van dir, per què no dissenyem un vagó que apropi la ciència a la ciutadania? I així és com va néixer...
Com va néixer aquesta idea, no, Virgínia? Clar, perquè és molt interessant, perquè segur que tots tenim el cap, no? Quan pugem, doncs, a un transport, el que fem és treure el mòbil, Virgínia,
sí,
no?
Exacte.
Llavors, també potser és una manera de viatjar diferent i al mateix temps també de conscienciar doncs, als usuaris, en aquest cas de ferrocarrils. De fet, la salut mental també centra l'any temàtic, si no m'equivoco, del curs 2023-2024 de la vostra universitat, no?
Ah, efectivament, sí. Ja l'any passat, quan vam estar donant voltes sobre a què volíem dedicar aquest any, després de l'estadística que ens havíem trobat d'estudiants que s'havien matriculat o s'havien adreçat al servei que tenim d'estudiants per a necessitats especials, en veure com havia pujat aquest nombre d'estudiants amb necessitats especials, vam pensar que la salut mental era fonamental i que l'any que dediquem aquest curs havia d'estar adreçat a la salut mental. No és el primer any que dediquem a la salut mental. Fa 4 ja havíem fet un que es deia la salut mental sense estigmes, o sigui que no és la primera vegada que la Universitat Autònoma té aquesta sensibilitat per la salut mental, però aquest sí o sí havia d'estar dedicat a la salut mental, perquè veritablement, i com ja també la Generalitat ha engegat, no, la campanya, no, del suïcidi, ens hem adonat que justament és un any molt sensible.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies per visibilitzar-ho, per explicar-nos-ho, perquè ja sabeu, vosaltres també podeu ser usuaris d'aquest vagó de la ciència i al mateix temps de transportar-vos doncs també aprendre i conscienciar-nos de la xacra de la salut mental. Moltes gràcies, Virginia Luzón, vicerrectora de Comunicació i de Promoció de la Universitat Autònoma de Barcelona, per haver-nos explicat aquest gran projecte, aquesta gran iniciativa. Una abraçada ben forta.
Adéu, gràcies.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Que passen de 6:45 de la tarda, recta final del programa d'avui. Ja sabeu que no podem acabar el programa els dimarts, de fet, sense parlar de ciència. Avui a l'espai de Ciència de Fabricació Pròpia és el torn de conversar amb l'Aleix Roig. Ell és divulgador científic, és guia Starlight i és astrofotògraf al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. Jo crec que l'últim dia, la Paula ja riu, diré bé el nom. Com estàs, Aleix? Què tal?
Hola, molt bona tarda, Mercè. Doncs molt bé, aquí amb ganes de parlar avui una miqueta de ciència i de ciència del sistema solar, de fet.
Doncs vinga, què et sembla si ens hi posem? Perquè diria que ha tingut el seu màxim d'activitat aquest dilluns 9 d'octubre, perquè ens vols parlar d'aquesta pluja de meteors, no?
Sí, exacte. Aquest cap de setmana han tingut unes nits fantàstiques en absència de lluna a la primera part de la nit per poder observar doncs, aquest màxim de la pluja d'estels dels dracònics que justament s'ha produït ja a la matinada de dilluns. I des del Parc Astronòmic de Prades hem pogut gaudir doncs, estirats a les gandules, bé, veient aquest cel meravellós, i després en parlarem. Però...
Oh, quina enveja que ens dones!
aquest és un dels requisits, no? Al final tenir un cel fos i estirar-nos, no? Per tant, ja us avanço que aquests seran algun dels consells que després repassarem.
Doncs vinga, va, no perdem més temps i avui parlem de pluges de meteors. Mira, Aleix, només per començar, jo sempre he tingut una pregunta relacionada amb aquest tema. Clar, com es decideix el nom de cada pluja de meteors? Perquè ara tu ja ens has dit el nom, no? Quin criteri es segueix?
Doncs bé, aquí, per saber d'on venen aquests noms, no? Els oriònids, els perseids, els leònids, cal introduir el concepte de radiant. De fet, el radiant és l'efecte de que si tracem la trajectòria del meteor cap enrere, anirem a un punt d'origen aparent en el cel, que justament aquest punt està en una constel·lació determinada. I aquesta constel·lació justament donarà nom a la pluja de meteors. Per exemple, a l'estiu, que observem doncs, els Perseids o les Llàgrimes de Sant Llorenç, doncs, si veiem un meteor i tracem la seva trajectòria en qualsevol punt del cel, anem cap enrere la trajectòria i ens porta aproximadament doncs, cap a Perseu, doncs sabrem que justament és una Llàgrima de Sant Llorenç, un Perseid. I així és amb la resta de pluges de meteors. Així, d'aquesta manera, podrem diferenciar-les de, per exemple, un tipus de meteor que no seria natural i que no seria un meteor, que seria, per exemple, ferralla espacial, que a vegades també entra en contacte amb l'atmosfera i deixa també traces de llum en el cel.
Uau!
Aquí ja tenim la recepta per saber si, efectivament, aquests dies, per exemple, estem observant un draconi,
sí,
la pluja de meteors activa aquests dies, o si observem una cosa més mundana, que podria ser un cargol que se li ha escapat amb una nau espacial que estigui orbitant al voltant de la Terra.
Però què em dius ara? O sigui, que poden ser realment aquestes dues coses?
Sí. De fet, de forma potser una miqueta escatològica, a vegades diem que a l'espai doncs s'alliberen restes no gaire, diguem-ne, poètiques, i també impacten per part de les tripulacions de les naus, i aquestes acaben impactant a l'atmosfera terrestre,
sí,
acaben incendiant i fent un flaix de llum, I a vegades algú que s'agafa la mà i diu, oi, demanarem un desig, doncs mira, em sap greu dir que aquest desig...
A vegades...
està padrinat, doncs, per una cosa no tan romàntica o bonica com un meteor.
Ai, que bo. Escolta, et puc confessar una cosa, Aleix, perquè jo ara, per exemple, he entrat... Dic, a veure si l'Aleix, ja veuràs, em preguntarà algun nom d'alguna pluja de meteors. I saps què he fet? He entrat a Google, he posat pluja de meteors i m'ha sortit alguna cosa que no m'esperava. a Google, avui, si poses pluja de meteors, et surten...
I tant, i tant, i tant.
Et surten meteors, diguéssim, des de la pantalla.
Tenyeix de neta, diguem-ne.
De fosc.
De color fosc.
I aquí, això també val per desitjos o no?
Bé, doncs a veure, sempre que distingis
el que dèiem, no?
És meravellós, no? Poder també tenir aquests moments una mica més romàntics, no?
Sí.
O de desitjar alguna cosa bona que ens faci, que els mals dies que corren, doncs, escolta'm, no està de menys.
No està de menys, no. Sí. Totes les oportunitats que passin per davant les hem d'agafar. Sí. Però això és meravellós. Això, o sigui, és sempre així? O és tu saps si és avui de...
Sí. De fet, si poses a Google la pluja de meteors, o poses en anglès també, veuràs doncs, que Google ja ha fet aquesta picada de llet a l'astronomia.
Sí.
I és la pantalla de color fosc. No crec que ho hagin fet especialment pel programa d'avui. Sí que tot podria ser, Mercè.
Tot podria ser. Escolta, ara, abans ens ho deies, Aleix, però com podem veure veure les millors, no?, aquesta pluja, si és que pot ser, no? Bueno, a tu ja, en aquell lloc privilegiat on estàs, segur que les veus d'una manera extraordinària, no?, des del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. Però si estem, per exemple, des d'aquí a Barcelona, què et recomanaries?
Sí, a veure, la recomanació sempre és buscar un cel fosc, per tant, sí, allunyar-nos de la ciutat, si poder ser. Si podem venir un cel fosc com el de Prades, que més tot segell de qualitat de cel nocturn i és territori starlight, doncs ja magnífic. Estem a menys de 2 hores de Barcelona, per tant, tampoc és tanta la distància, però si no tenim aquest temps, doncs al final, escolta'm, ni que estiguéssim a Barcelona, allunyar-nos de la part més central de la ciutat i buscar un punt destapat, eh? Per exemple, doncs a la Serra de Collserola, busquem un lloc on hi hagi visibilitat, ens estirem, mirem cap a la part superior del cel, que el diem el zènit, i a partir d'aquí, doncs, anem deixar passant la nit. Al final, els més brillants els podem veure fins i tot des de ciutat, però per veure els més dèbils, com et deia, ens hauríem de desplaçar a un cel fosc, i així veuríem doncs, aquesta pluja d'estels o pluja de meteors. I, per cert, Mercè, també dir-te que de pluges de meteors en tenim tot l'any, tot i que potser la més coneguda de totes és les llàgrimes de Sant Llorenç,
sí,
tenim a l'agost, també anomenat els Perseids, però hem de dir que és només la tercera en importància. Eh? Per davant hi passa una pluja d'estels del gener, que s'anomenen els quadràntids, i en primer lloc, i la tindrem d'aquí poques setmanes, són els gemínids del desembre, fins a 140 meteors cada hora. Per tant, ja anem preparant la roba d'abric, que és una mica estrany dir-ho ara, però anem preparant la roba d'abric perquè aquest desembre farem doncs, un gran o un nou espectacle en el cel.
O sigui que dius els gemínids són aquest desembre i que poden caure 140 meteors cada hora, és una passada.
Això mateix, sí. A mitjans de desembre tenim aquesta pluja de meteors, que és la més intensa de l'any. Passa que s'ha fet menys popular justament perquè...
Sí, perquè no s'han parlat tant, no, potser?
Sí, el no caure en període vacacional, diguem, que al final té menys èxit, no? És una època de fred, la gent estem més per tancar el curs escolar, el primer trimestre, enfeinats amb els preparatius de Nadal, no? I potser no parem tanta atenció al cel, però... Justament per això us ho comparteixo, que tothom que sigui amant d'observar el cel, sobretot els gemínids, és la pluja de meteors més intensa de l'any i està força per sobre, gairebé un 50% per sobre de les pluges d'estels d'estiu, com les llàgrimes de Sant Llorenç.
Ara també estava pensant, clar, la lluna que hi ha de dia tot plegat, Aleix, aquesta fase lunar.
Sí, de fet, la lluna... I té molt a dir, perquè abans parlàvem, escolta, si no podem marxar gaire lluny de les ciutats, doncs anem a Collserola i segurament algun meteor veurem. Veurem els més brillants. Però ens passaria també una cosa similar amb la presència d'una lluna plena. Si volem observar una pluja de meteors i hi ha una fase de lluna molt crescuda, present en el cel, doncs ens dificultarà l'observació. Per tant, jo sempre recomanaria, si podem, doncs, escollir el moment de la nit on no hi ha presència de la lluna. Per exemple, aquests dies estem en fase de lluna decreixent.
Val.
I, per tant, tota la primera meitat de la nit és idònia per la foscor. Sempre que anem a un cel blau fosc, podrem treure el potencial d'aquell cel, perquè no hi haurà aquesta lluna. En canvi, si ja deixem passar els dies, i de sobte en parlarem, hi ha una altra pluja de cel d'aquest octubre final, doncs anéssim deixar passant molt els dies i ens apropéssim al novembre, doncs ja tornaríem a tenir una fase de lluna doncs, poc apropiada per l'observació de la pluja de meteors de final d'octubre, ja tindríem una lluna plena. Per tant, fugir de la contaminació lumínica,
fer
consell, estirar-nos i a poder ser mirar algun calendari lunar per veure a quina hora surt la lluna i a partir d'aquí observar aquesta pluja de meteors quan no hi hagi lluna.
Val. I quines altres... Què hauríem de saber més? Quina informació hauríem de saber més, Ali, sobre aquesta pluja de meteors o d'estels? Què ens diries?
Sí, De fet, per entendre què és una pluja de meteors, hem d'entendre que la Terra orbita al voltant del Sol i a l'orbitar al voltant del Sol creuem la cua de diferents cometes. O sigui, al llarg de l'any creuem diferents cues de cometes. I petits fragments, anomenats meteoroides, doncs entren en contacte amb la nostra atmosfera. I llavors, quan aquests petits fragments, que són tan petitets com un gra d'arròs, freguen l'atmosfera, s'acaben desintegrant i fan aquest flaix de llum que diem un meteor o un estel fugaç. A vegades deixa coloracions més verdoses, més blavoses, depenent de la seva composició. Però a vegades tenim un meteoroide, un d'aquests fragments, que diem que són restes de les cues de cometes, doncs que sí, pot ser una miqueta més gran. I llavors, si ja és més gran, imaginem la mida d'una pilota de tennis o de bàsquet, el fragment doncs, brillaria molt més en el cel i seria el que diem un bòlid. Aquests bòlids, pensa, Mercè, que a vegades són presents en el cel durant diversos segons. O sigui, imagina't veure un traç de llum en el cel, que es diu molt ràpid, diversos segons, però veure un fenomen lluminós que és persistent durant segons i segons, i fins i tot que a vegades se sent un esclafit, es pot arribar a sentir...
Sí, tu l'has arribat... Bueno, clar, tu segur.
Sí, s'ha arribat a sentir alguna vegada des de Prades, de veure un esclafit d'un boli, i no només això, perquè jo sempre ho dic, amb la companya, amb la Georgina, que ella sempre està fent la ruta pel cel i les constel·lacions, quan fem l'explicació i la interpretació del cel, diguem-ne que els visitants veuen els bòlids i nosaltres a vegades estem mirant a terra o estem mirant en un altre lloc. Però en aquest moment, a vegades, fins i tot ara fa unes setmanes, es va il·luminar completament de color verd al terra, vam aixecar la vista i encara es veia un tros del bòlid que acabava de caure. O sigui, tan brillant que va fer, doncs, realment com un flaix de llum molt espectacular. D'aquests no en veiem tants, ni potser cada nit en veurem un, però quan estem en una pluja de meteors intensa, com en aquest cas doncs, era la pluja d'estels dels Perseids a finals d'estiu, doncs, va ser un fenomen espectacular. I llavors ja aquests meteoroides, de fet, si són més grans, estàvem parlant de mides ja força més grans, podria ser que al fregar amb l'atmosfera terrestre no es desintegressin i llavors sí que ja parlaríem d'un meteorit. O sigui, ja parlaríem d'un impacte d'un d'aquests fragments contra la superfície terrestre, però des d'aquí vull calmar una miqueta, diguem-ne, a l'audiència, que estiguem tranquils, que el nostre planeta, per sort, està cobert en tres quartes parts per aigua i, per tant, habitualment cauen als mars o oceans. Tot i així, i ja cito aquí el bon amic Joan Anton Català, que amb ell ens alternem setmana sí, setmana no, en aquest espai, doncs ell ha fet el càlcul de que a cada dia cau material en forma de meteorits equivalent a 27 elefants adults. 27 elefants adults.
Però això és una barbaritat. 27 elefants adults?
Sí, diverses tonelades de material impacten sobre la superfície de la Terra cada dia. Com deia, per sort, habitualment cauen als oceans, als mars, i a vegades cauen als deserts, i per això la gent que busca aquestes restes de meteorits, doncs, habitualment es desplaça...
S'han de desplaçar, no?
A aquesta zona. I t'he de dir també, Mercè, que per monitoritzar tota aquesta activitat, aquí al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, tenim una càmera enfocant al cel amb un projecte que és d'àmbit internacional i col·laborem en l'àmbit científic amb la detecció de tots els meteors que es detecten durant una nit. De forma automàtica, la càmera enregistra aquestes imatges que s'envien a Canadà i allà se centralitzen dades de tot el món. Aquí a Catalunya, per exemple, hi ha estacions situades a Barcelona, Àger, aquí Prades, i finalment es poden doncs, calcular molt bé les trajectòries i velocitats d'impacte d'aquests estels fugaços, d'aquests meteors. A partir d'aquí, també es pot arribar a inferir, de forma indirecta, quin ha estat el cometa que ho ha produït. I fixa't, Mercè, que si per casualitats o per sort, però així és la ciència, detectem doncs, una pluja de meteors desconeguda, potser també, de forma indirecta, estem detectant un nou cometa. Per tant, aquí hi ha molta ciència també ciutadana, per tant...
Que ajuda, no, Aleix?
Exacte, que ajuda a avançar en el coneixement de la composició del nostre sistema solar.
Escolta'm, pel que fa als asteroides, ells també poden originar pluges de meteors, com ens estàs parlant, o no?
Doncs sí, hi ha algun cas singular, I de fet tan singular que la pluja de meteors més intensa de l'any, el Geminis, està deguda a un asteroide. Si diem que habitualment doncs, una pluja de meteors, una pluja d'estels, es deu a que la Terra creu la cua d'un cometa, en el cas d'aquest Geminis estem creuant les restes d'un asteroide. De fet, ja el coneixem, és l'asteroide 3200 Phaeton, i es va descobrir l'any 1983. Té una òrbita peculiar perquè el porta molt a prop del Sol i podria semblar, doncs, en realitat, com un fals cometa. De fet, diferenciem cometes i asteroides en la composició dels mateixos i també amb característiques orbitals. Els cometes, de fet, els hem anomenat aquestes boles de gel brut, perquè són boles de gel que, quan provinguents del núvol d'or s'apropen al Sol, acaben canviant aquest gel cap a gas, i així formen aquestes cavalleres, aquestes cues tan magnífiques que segurament doncs, hem vist en algunes imatges. En el cas dels asteroides, doncs, la composició de gel és inexistent pràcticament i són més aviat de composició metàl·lica i, per tant, el que veurem doncs, directament és de forma indirecta doncs, els meteors que ha deixat darrere aquests meteoroides que després es converteixen, com dèiem, en meteors a l'impactar amb la nostra atmosfera.
Clar, jo ara estava pensant, abans et deies 140, no?, que deies 140 per hora, no?,
sí,
que ens parlaves. Però diria que va haver-hi una que va ser més de 100 estrelles fugaces per minut.
Sí, sí. De fet, justament aquests dies estem observant els dracònids. Hem tingut el màxim d'activitat aquesta nit passada. Però el 9 d'octubre del 1933, o sigui, justament aviat farà el centenari, doncs es van observar més de 100 estrelles fugaces per minut.
Però això és una brutalitat, no? Això...
És una brutalitat. O sigui, pensem que habitualment aquesta nit passada hem fet el comptatge i hem arribat a una estimació de 10 a l'hora. O sigui, imagina't 100 al minut, no? En aquest cas, el que s'anomena és una tempesta de meteors.
Val.
Aquestes tempestes de meteors han observat diverses al llarg de la història i, bueno, en tot cas, és un registre, diguem-ne, potser anecdòtic, però del tot espectacular, sens dubte.
I, escolta, i d'aquesta tempesta de meteors, a nivell històric, n'hi han hagut més com aquesta o no, Aleix?
Sí, de fet, l'any 1966 hi va haver observadors que van veure fins a 40 meteors pràcticament simultanis, o sigui, en pocs segons, en la pluja de meteors dels Leònids, una pluja de meteors que típicament observem al novembre. I, de fet, l'any 1799 i 1833 en vam veure doncs, noves tempestes de meteors, per tant, moltíssima activitat per sobre de l'habitual. I jo sempre em pregunto, dic, és una època en què les creences populars, potser, en aquell moment van ser pensant la fi del món. I això de la fi del món, no sé, és que a dia d'avui encara hi ha gent que creu en fenòmens no demostrats, fenòmens paranormals, i fins i tot hi ha gent que diu que els extraterrestres viuen amb nosaltres, o que en tenim restes, no? L'altre dia al Parlament d'un país...
Se'n parlava, sí, sí, sí.
En parlaven, no? Doncs bé, no ho sé, no ens posarem en aquest jardí, potser,
Mira, Aleix, si et sembla, posem la música, però no ens posarem. Sortirem d'aquest jardí, anirem en compte amb els extraterrestres per si de cas, però per últim, ja, per anar acabant, ens podries parlar d'aquestes pluges de meteors anuals, anuals, és a dir, les més destacades, saps? Aquella pinzellada que ens feies a l'inici.
Sí, i tant. De fet, ara hem de tenir la mirada molt posada a finals d'octubre, perquè al cap de setmana del 21-22 d'octubre tindrem la pluja de meteors dels Oriònids. I aquesta pluja de meteors dels Oriònids, de fet, el devem al cometa Halley. O sigui, el planeta Terra està creuant la cua del mític cometa Halley, que alguns dels oients potser recordaran haver vist en viu i en directe.
Sí.
Doncs aquest cometa, curiosament, ens deixa restes en dos punts de la nostra òrbita. Un, justament ara, a la tardor de l'hemisferi nord, aquesta època de l'any, i el mes de maig, a la primavera de l'hemisferi nord, veiem el Zeta Aquarius. Per tant, durant dos moments de l'any creuem la cua del cometa Halley. Per tant, això seria, diguem-ne, la propera cita. Però la més important, com et deia abans, Mercè, hem de tenir la mirada posada al mes de desembre. A mitjans de desembre, fins a 140 meteors l'hora en la pluja de meteors, pluja d'estels dels Gemínids.
Doncs escolta, ho tindrem molt en compte, de debò. De fet, ens has passat, ho passarem també xarxes, aquest calendari, amb aquestes pluges de meteors d'aquest 2023. El 2024 com es presenta? Ja sé que això estava així ara d'improvisat, Aleix.
Doncs bé, esperem que es presenti bé. Aquest any 23 ha estat a nivell astronòmic un dels millors dels últims anys, una quantitat de nits destapades increïble. I bé, l'any 24 esperem doncs, que mantingui aquesta línia i per celebrar-ho, en tot cas, des d'aquí, des del Parc Astronòmic, ja estem preparant algunes novetats des de Prades.
Ja esteu fent lloc, no?
Sí, estem ja preparant alguna cosa i, de fet, vinculada amb les pluges de meteors, però m'ho guardaré en tot cas pels últims programes d'aquesta tardor i així us ho donaré a l'exclusiva.
Per tant, no ens vols avançar res, no? Bueno, ja ens ho avançaràs, doncs, en exclusiva.
Diguem-ne.
Molt bé. Doncs, Aleix, sempre és un plaer escoltar-te. Moltíssimes gràcies. L'Aleix Roig, que és divulgador científic i Starlight i astrofotògraf al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. Connectem amb ell cada 15 dies des de la fabricació pròpia i avui ens ha parlat d'aquestes pluges de meteors. Aleix, una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. A reveure i gràcies.
Doncs bé, donem per rematat el programa d'avui del Fabricació Pròpia. Ha estat un plaer acompanyar-te des de tot l'equip i dir-te que demà un dia més estarem amb tu a partir de 2:45 de la tarda, tot l'equip del Fabricació. I ara sí que us dono pas a l'Ignasi Miranda, que està esperant per entrar amb el Sense Distància. Per cert, demà... Ai, l'alarma, ja haig de marxar, ja ho sé, marxo. Tiempo entre costures, el musical. Parlarem amb un dels seus protagonistes. Farem el cafè amb Jan Forrellat. Això serà a les 4. Però abans passaran altres coses. Vinga, que vagi bé. Fins demà.
Fabricació Pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la terra ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús dinar amb segell de qualitat.